vinga, som-hi, Jordi Llavina, els mails d'amor amb un oient que va patir abusos de ben petita.
Quan era petita, el meu cosí em tocava, m'intentava masturbar, jo devia tenir uns 8 o 9 anys i ell uns 20 i poc. Ara jo en tinc 23 i ell 35. Amb 16 anys vaig estar sortint amb un noi. Quan li vaig explicar això, la seva cara va canviar de cop i ell va proferir un munt de paraules no massa maques cap al meu cosí. Sempre havia pensat que tot allò no m'havia marcat, ni havia condicionat la meva vida. Em vaig prometre a mi mateixa no tornar a explicar això a ningú més. Amb 21 anys va caure a les meves mans una revista dominical d'un diari que parlava sobre adults que de nens havien patit abusos. Es parlava de patir trastorns de la conducta alimentària. Jo vaig tenir anorèxia amb 13-16 anys. Em vaig posar neguitosa i vaig començar-me a preguntar si realment tot allò no m'havia d'alguna manera condicionat, perquè em sentia identificada amb moltes coses que els protagonistes del reportatge explicaven. Però de nou vaig guardar silenci. Fa 7 mesos que visc sola en un altre país europeu. Sento que no puc guardar més aquest silenci. No puc explicar-ho pel meu company perquè coneix el meu cosí. Realment, allò em va traumatitzar o em va marcar. És normal que no senti odi, sinó amor, perquè és el meu cosí i sempre m'ha cuidat i tractat bé. Podrien aquells tocaments haver influït la meva manera de concebre avui l'amor i el sexe com dues coses diferents i normalment separades? Me n'he anat al llit amb nois i noies, tot i que em veig estimant un noi i formant amb ell una família. Una de les meves millors amigues diu que això no és molt coherent. Té ella raó, i aquesta manca de coherència ve condicionada per la meva infància i aquesta visió potser distorsionada d'amor i sexe com dues esferes que no poden coincidir, que poden coincidir, més ben dit, però que el més normal és que no ho facin. Gràcies i enhorabona pel programa.
Moltes gràcies, Nàdia. Una forta abraçada. I aquesta és la resposta d'en Jordi Llavina després de la psicoanalista Iolanda Sussin.
A mi em costa molt, perquè lògicament no tinc fills. Una dada, els abusos sexuals infantils representen un problema molt més ampli del que ens pensem, ja que una de cada 4 nenes i un de cada 7 nens pateixen abans de fer 17 anys aquest tipus de maltractament, que a més succeeix en tots els nivells socials. A mi em recordava una mica la història que narra Marguerite Duras en aquella cèlebre novel·la que es diu L'amant, en què la protagonista molt joveneta diu: a 18 anys jo ja era vella, aquest envelliment ha estat brutal. Lògicament, s'ha m'acut comentar que la intencionalitat no hauria estat la mateixa si tu no haguessis tingut 8 o 9 anys, i que això em sembla determinant. La psicoanalista, et sembla que passem a considerar el que diu?
Bé, no, tenim temps, tenim 3 minuts.
Bé, diu, vull llegir textualment, diu: l'estimulació sexual per part d'un adult a un infant és sempre traumàtica i és un acte de perversió per part d'aquest adult que sap perfectament el que està fent. És per això que se'n diu abús. L'infant ha patit aquesta sobreestimulació en un moment de la vida en què no està encara madur per aquest fi. Tindrà dificultat per poder-se defensar físicament i és per això que ho pot intentar psicològicament. L'oient parla de diverses manifestacions patològiques que han passat o que passen a la vida: d'anorèxia, decisió entre la vida amorosa i la sexual, i sobretot parla de tot això amb un aplanament emocional important i inquietant. Per exemple, el que més crida l'atenció, aquests episodis amb el seu cosí narrats com si no anessin amb ella, com si fos la cosa més normal, a més d'aquesta estimació i de respecte que diu rebre per part d'ell. Li sembla estranyíssim que el que li va passar horroritzi algú altre i no entén res de res. No ho entén segurament per aquesta escissió que anomenàvem abans i per les defenses que hagi pogut elaborar a nivell psíquic. Potser tampoc ha entès altres coses a la vida, coses que no deuen ser fàcils de relacionar amb aquest tema. Sobre l'anorèxia, es tracta d'un símptoma directament relacionat amb la sexualitat, no necessàriament amb l'abús. L'anorèxia fa que perduri el cos infantil, que les formes femenines s'eliminin i, per tant, que no hi hagi tot allò que pot esdevenir objecte de desig de l'altre. Per tant, li recomana, acaba recomanant la visita a un psicoanalista per tal que pugui posar en un lloc paraules a tots aquests efectes i a totes aquestes coses que va viure de ben menuda.
Això és el que diu la psicoanalista Iolanda Sussin. Algun comentari, Míriam?
Jo diria que no es pot negar el que ha passat, però que en la mesura de lo possible enfocar-se en el present i el futur, és a dir, enfocar les energies per construir una vida positiva, sana, i no donar-li 20.000 voltes de preguntes de si això m'influeix, de si això tal. Evidentment ha passat, no ho puc negar, però enfocar-me en construir un projecte de vida present i futur.
Angie Carmelo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Miriam. Yo creo que es importantísimo que dejes de escuchar comentarios de personas que realmente pueden hacerte daño, porque visto fríamente puede ser algo tremendo y van a estar reflejando esto. Tú sabes que cuando tú lo viviste, para ti no fue tan tremendo, con lo cual céntrate en eso y realmente, como dice Miriam, vive la vida, saca lo mejor.
Jordi?
Bé, hi ha una mica dues posicions que jo crec que s'haurien de compatibilitzar. És a dir, jo crec que la consulta psicoanalista pot ser positiva, però naturalment tota la tasca s'ha de fer a partir d'ara i sobretot d'ara d'endavant, no?
Doncs hi tornem demà, parlant de vida holística, amb Oriol Pujol Brutau. Els deixo amb Joan Barril. Molt bona nit.